Bona nit a tothom. Comencem el nostre segon programa de ràdio a Bilbo Iria Irratia. Si el primer va ser prediada, aquest serà postdiada i amb les eleccions ben a tocar. Ens hem estrenat en un calendari ben agitat, ja ho podem dir. Anem de monogràfic en monogràfic. Avui comptem amb alguns canvis a la programació. Tenim a l'Antonio i l'Albae de vacances, però confiem en que no tornaran amb les mans buides i ens portaran algun souvenir d'on hagin anat a desconnectar. Així doncs, Albas i jo manegarem el programa i us oferirem el resultat del nostre treball de camp recopilat durant l'acte de la Diada a Bilbao. Coneixerem el valor antropològic del Barcelona Tiene Poder, encetarem una nova secció i gaudirem de la nostra selecció musical. Amb tot això, ja podem començar a omplir la pica.
Era divendres, 11 de setembre del 2015. Bilbao, 5 de la tarda. Em notava una mica tens, assegut al sofà de casa sense quasi parpellejar, procurant no perdre'm ni un segon de la connexió en directe de la via lliure que oferia TV3, la qual veia a través d'internet. Només faltava un quart d'hora. Prèviament havia rebut trucades d'amics i familiars que eren al rovell de l'ou, l'avinguda Meridiana. Tot i la impotència que em generava la distància, vaig viure moments de joia en veure com tanta gent diferent es podia plegar sota una mateixa il·lusió i amb un somriure d'orella a orella. Sincerament, vaig presenciar un acte ple de bellesa. La bellesa de l'ésser humà de creure en un projecte comú, essent-ne conscients de que allò que reclamen està prohibit. Més enllà de les banderes, fou preciós ser partícip passiu d'aquella comunió de persones en un món tan individualista com en el que vivim. Potser això també forma part dels arguments a favor de silenciar les reivindicacions d'aquesta gent. La concentració de la Meridiana va estar protagonitzada per més d'un milió i mig de persones i el mateix nombre de punters. Artur Mas no hi va anar. Pels motius que fossin, va deixar altre cop protagonisme al poble, el veritable artífex del procés. Centenars d'autocars havien arribat d'arreu del Principat. També hi havia persones provinents de la resta dels països catalans. Trens atapeïts degut a la vaga de maquinistes de Renfe. I d'altres que preveien la vaga venien en cotxes particulars. Un cop a Barcelona, el metro s'embussà ràpidament. Segons TV3, amb una afluència de 20.000 passatgers per hora. Degut a aquest tap, molta gent no va poder arribar a l'hora al tram que li tocava. Per així tot, la Via Lliure fou un èxit que donà la volta al món. La presència de grups festius, com Castellers i Valls de Bastons, entre d'altres, van donar un toc lúdic a la reivindicació. A banda dels punters, el colorisme de les imatges fou completat per la presència de nombroses banderes. L'estelada blava del 1909 o la de l'estrella vermella amb fons groc de 1968-72. L'estelada del Barça o la de l'Espanyol. L'estelada anarquista. Les estelades gallegues, aragoneses, asturianes i andaluses. El Sant Panxar amb les esquelles i la Icurriña. Banderes kurdes, corses, sardes, galeses, escoceses, irlandeses. I també la bandera negra, la que als segles XVII i XVIII comunicava a l'enemic que no esperi rebre quarter, és a dir, que no es faran presoners i es lluitarà fins a la mort. Moltes banderes i per dos motius. Un, perquè tothom té cabuda al nostre país i vol prendre-hi part, i l'altre, perquè Catalunya ha esdevingut un símbol contemporani de la lluita pels drets d'un poble, de manera pacífica, colorista i entusiasta. I això, amics meus, sedueix. Seduir, potser el que no saben fer els que s'hi oposen amb l'argument del no rotund, perquè, es comparteixi o no l'objectiu de les concentracions d'aquest tipus, estarem d'acord amb l'enorme poder de seducció que han tingut tots aquests esdeveniments. Cada any exhibim múscul, és clar, però ja tenim hipertròfia. Ens agradaria ser més lleugers i sentir-nos més lliures, la veritat. I pensem, tants anys, tants milions de persones al carrer, i el govern espanyol ens ha volgut escoltar? Us ho podeu respondre vosaltres mateixos. Samarretes grogues per a la via catalana. Samarretes grogues i samarretes vermelles per a la B baixa. Samarretes blanques i punters de colors per aquest any. Podem pensar que tanta cartolina, samarretes i colors són una rocada, però l'efectivitat dels moviments populars del segle XXI és d'aquesta manera. Tot preparat per a un ressò global, més pensat en la fotografia difosa en portals digitals i xarxes socials que cap altra cosa. Però bé, això assoleix la plasticitat necessària per a que ens vegin i ens coneguin arreu del planeta. I sí, si l'objectiu és difondre i comunicar, d'això es tracta. Realment és un projecte cum laude en el món de la publicitat. A la vegada, i ja marxem de la Meridiana, hem de fer esment de les manifestacions reivindicatives que tingueren lloc a molts municipis de Catalunya al vespre del mateix dia. En resum, la diada de l'11 de setembre ha tornat a esdevenir una mobilització massiva i un altre desafiament a l'immobilisme prohibicionista del govern espanyol. Una lliçó de democràcia, sens dubte. A Bilbao vàrem fer un acte breu i intens, del que tot seguit n'oferirem un resum. L'ANC Euskal Herria va omplir el carrer Sant Vicente de punters de colors. Almenys els catalans que hi anàrem van poder sentir que també formaven part d'aquest sentiment popular. Agraïm el suport rebut per part de moltes persones d'Euskal Herria. Des de la penjada d'estelades a ajuntaments com a Areatza, Leitza i Plencia, entre d'altres, fins a les comprensives converses de taverna. De tot això que hem viscut aquests dies, potser que en prenguin nota aquells que remouen els orígens familiars dels catalans per atreure'n rèdit electoral. O els que, quan es queden sense arguments, cada dos per tres fan referències al nazisme. Si us plau, que s'ho facin mirar. Caminant cap a les eleccions, vist des de fora, observem que el sí té un pla i un full de ruta. Altres no s'oposarien a qualsevol dels escenaris resultants possibles. I els contraris a la independència ofereixen dues sortides: la famosa tercera via, plena de fongs des del 2006, o simplement un no rotund a qualsevol negociació. A aquestes alçades, potser algun defensor del no es deu penedir de no haver permès un referèndum a l'escocesa fa un parell d'anys. Mentrestant, la Junta Electoral ja fa de les seves. Així doncs, cordem-nos el cinturó, perquè venen revolts.
Cop de destral, des del matí fins al final. Fort, fort, cop de destral, la fusta vella tallar-la cal.
Amb aquesta sintonia rebrem sempre el nostre company, Basi. Bona nit, Basi.
Bona nit, Cés.
Veig que encara ets viu.
Sí.
Un bermeotarra d'adopció com tu, com han anat les festes?
Molt bé, molt bé, molt engrescadores.
Home, veig que potser no ets l'únic que té mal de cap. Crec que a Madrid també han de tenir bastant de mal de cap i beure molta aigua i prendre paracetamol cada 8 hores.
Penso que ells estaran pitjor que jo. Jo només tinc una ressaca homicida.
Què et va semblar la diada, Bilbo?
Molt interessant. Què podria dir? Lo bueno y breve, dos veces bueno.
Molt bé. Al marge del valor terapèutic per pal·liar la tristesa i l'enyorança, crec que va ser un acte adaptat a qualsevol dia laborable i amb una dosi d'anàlisi política molt gratificant. La veritat és que vam fer un repàs de les diverses etapes del procés i, sobretot, Vicent Pardal ens va il·lustrar amb el seu vast coneixement sobre els països independitzats al llarg de les darreres dècades.
El dimarts passat vam fer treball de camp. Amb la gravadora a la mà i el crit de premsa, premsa, recorregrem el carrer Sant Vicenç i van enxerrar amb algunes de les persones que assistiren a la concentració programada a les 7 del vespre davant del cafè Antxòquia. I es van trobar a la primera catalana.
Estem al carrer Sant Vicente i aquí ens trobem els primers catalans. Bona tarda.
Bona tarda.
El teu nom, sisplau?
Jo em dic Aida. Aida és molt de Lleida.
I com fa que vius aquí?
Pues ja fa 3 anys que visc aquí a Bilbao.
I és la primera vegada que passes, podríem dir, indiferit l'11 de setembre a Bilbao?
No, bueno, ja és el tercer any que em toca estar aquí, un 11 de setembre, a veure, tot i que és avançat, però ja és el tercer any que celebro l'11 de setembre la diada a Bilbao.
D'acord. I una pregunta més enllà, com veus el procés?
A veure,
estem a 2015, el 2010 que va arrencar així amb força.
Vale, jo veig que això va increixent, no? I com que, a veure, de tot i que ho veig des de la distància, des d'aquí es viu les coses amb més il·lusió, amb més ganes, crec jo, i espero que l'any que ve celebrem una diada més festiva perquè haurem aconseguit el nostre objectiu, no?
Sí, perquè podríem dir que les últimes 5 diades ja no són tan festives, són més enfadades, no?
Home, ja cada vegada ens fan enfadar més, així que imagina't com estem. Però bueno, amb ganes i amb les idees molt clares i aquí a Bilbao celebrant-ho, tot i viure fora de Catalunya, celebrant-ho a lo grande, amb molta il·lusió i donant força i empenta pues, a lo que seria la via lliure.
D'acord, doncs moltes gràcies, Aida.
L'Antonio va topar amb uns joves, dos bascos i un català.
Seguim aquí davant de l'Ensoki fent una mica parlant amb tothom que ha vingut amb la causa catalana, no? Catalan, gent de fora. Has estat un altre any, què en penses de la participació d'aquest any, a la celebració, diguéssim, uns dies abans, el 8 de setembre?
Bueno, jo opino que està molt bé fer-ho, la veritat. Crec que hi va vindre més gent l'any passat, però suposo que amb el tema del 9N també hi havia més consciència, com t'ho diria?
Consciència col·lectiva, no?
Exactament, exactament. I ara amb les eleccions, clar, ara ja t'ho jugues tot per tot. Estava clar que l'any passat amb el 9N no ens hi jugava res. Era més mi imatge, més reivindicatiu.
Noteu que hi ha catalans o que també se sentia una mica, diguéssim, la germanor de les persones que d'aquí del País Basc?
Moltíssim, moltíssim, moltíssim. Hi ha una germanor esplèndida. És una cosa que, la veritat, a altres llocs del món costaria de trobar. Però aquí ràpid t'entenen, ràpid se familiaritzen i, bueno, són molt amigables, la veritat. Ja ho veus que aquí jo vaig amb dos bascos, no són catalans, com els dos.
Valtros, sou bascos?
Sí.
Ja us estan ensenyant un poquito de català.
Bueno, se podria dir.
Jo parlo.
Parles una mica català, a veure, farem una prova. Has de parlar una mica, com et dius?
Jo em dic Waldo.
Waldo, d'aquí, de Bilbao?
Sí.
De Bilbao, molt bé, que tens amics catalans que viuen aquí.
Sí, uns quants.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per la teva participació. Moltes gràcies.
Aquí estem.
Un altre noi, de Tarragona, va dir lo que li semblava la convocatòria de la ANC i participar a la Diada a Bilbao, lluny de casa seua.
Ens trobem amb un altre participant de la celebració que s'està fent davant de l'Ensoki amb motiu del proper 11 de setembre. Què en pensa d'aquesta celebració uns dies abans?
Hola, bona tarda. Jo sóc l'Eduard i la veritat que un amic em va comentar que podia venir aquí a veure una espècie d'avenç de la Diada per la gent que som vivint aquí a Euskal Herria. I la veritat que penso que és una bona iniciativa perquè així la gent se sent més propera a la seva terra i, bueno, penso que donades les circumstàncies que ens trobem ara mateix, doncs és una bona pensada i una gran iniciativa.
La participació fora de la nostra terra, què n'has pensat quan t'has donat compte que a la ciutat que vius doncs també es fan celebracions, no?
Potser home, m'ha sobtat gratament perquè creia que poder aquest tipus de coses no es tocaven gaire per la zona perquè, bueno, no sé, aquí a Euskal Herria no sé si n'estan gaire assabentats o no de la problemàtica que tenim a Catalunya, però, bueno, penso que és de molt bona acollida i perfecta, la veritat.
Bueno, moltes gràcies per la teva opinió. Bona tarda, Eduard.
Bona tarda.
Els actes van seguir amb la concentració, amb el desplegament de punters de colors al llarg del carrer. Un cop acabat l'acte, van parlar amb un dels organitzadors, el coordinador de l'ANC Euskal Herria, Fanti Uller.
Fanti, et volia preguntar com t'has trobat tu aquí el rebut amb la societat basca envers el procés català?
Doncs molt ben acollit, o sigui, nervis d'allò, però bé, o sigui, amb la gent molt bé, o sigui, ens agrada l'acolliment que ens fan, o sigui, no, sense cap problema, no hem trobat cap pega d'allò.
A 8:15 estava prevista la xerrada amb Marcelo Otamendi, és director del diari Euncària i actualment director del diari Berria, amb Vicent Partal. L'acte portava el títol de 18 mesos i 3 setmanes per la independència de Catalunya. Mentre els assistents anaven agafant lloc per seure, van aprofitar els moments previs per fer preguntes en privat a Marcelo Otamendi.
A Marcelo Otamendi. Marcelo, a ver, tú eres vasco, pero cada año vas por Cataluña, te he visto en muchos programas allí, desde el Ágora, te has pateado muchas calles, has ido a muchos 11 de septiembre. Me gustaría preguntarte, sobre todo, a raíz de estos últimos 5 años, ¿cómo ves el proceso a través del pálpito que da la gente en la calle?
Bueno, claro, uno se rodea a la gente que conoce, ¿no? Y la gente que uno conoce en Cataluña es principalmente gente muy catalanista, muy del mundo de la cultura catalana, de la lengua, de los medios de comunicación y del independentismo, ¿no? Entonces, la gente que yo conozco, los pálpitos que me llegan son pálpitos hace 10 años muy negativos y autodestructivos hacia Cataluña, y ahora en cambio, pues exultantes, ¿no? Hay una efervescencia soberanista en Cataluña que no ha habido absolutamente nunca. Y además, bien, yo creo que hay una fuerte duplicidad entre lo que es los movimientos populares, principalmente la Asamblea Nacional, y luego los partidos políticos independentistas y algunas administraciones. Por lo tanto, yo creo que el cuerpo social, además, si tiene el apoyo del cuerpo institucional o institucional del social, pues yo creo que es una buena combinación. Me parece muy buena, y está Cataluña en los últimos 7 años desconegut, como parlen vosotros, ¿no? Está desconocida, porque conozco hace mucho tiempo Cataluña y los catalanes, y han pasado muy poco tiempo de estar tumbados en el diván, en tratamiento, a ejercer ellos psicólogos, y eso siempre es una ventaja.
Y como vasco, ¿cómo ves el apoyo que se recibe desde Euskal Herria hacia Cataluña, la fuerza que se emite?
Yo creo que podría ser mejor y más intensa, porque si durante muchos años, décadas, los vascos hemos tenido un apoyo muy importante en Cataluña, tanto en la época de Franco como en los años posteriores. Yo recuerdo muy bien todo el tancament del diari Euskaria, todo el proceso de solidaridad nosotros. Y yo creo que todavía no estamos dando la talla que dio Cataluña con nosotros las últimas 5 o 6 décadas, sí, desde el franquismo hasta que la relación es histórica, se agudizó más en los últimos años del franquismo y luego en eso que se llama la democracia. Pero yo creo que las movilizaciones que hubo, por ejemplo, las que yo conocí en Cataluña por el tancamiento del diario, aquí eran inimaginables,
lo recuerdo,
cuantitativamente y cualitativamente. Por lo tanto, yo creo que ya va siendo hora también de que los vascos dejemos de estar considerando que todo el mundo tiene que estar mirándonos a nosotros y apoyando a nosotros, y empezar a hacer ejercicios también. Se nos nota a nosotros que hemos estado mucho tiempo recabando la solidaridad de los demás, y al parecer nos cuesta devolverla, ¿no? Y yo creo que eso es un problema que tenemos, no sé, como país, pero sí al menos como mucha gente que no está en esa actitud, que yo creo que debería estar, ¿no? Pues que, bueno, hay aquí, se ha juntado gente, ¿no? Pero pues que venga más gente, que esté más animado esto, que... Pero bueno, yo creo que es consecuencia de que estamos muchos mal acostumbrados a que durante muchos años los catalanes nos ofrezcáis la solidaridad. También nos ha pasado con unas zonas españolas también, ¿no? Donde hemos tenido mucha solidaridad durante algunos años, y luego cuando el problema es allí, pues a otros nos cuesta mucho invitarles a una conferencia o traerles o...
Vale, estamos en una etapa autocrítica y autorreflexiva, podríamos decir, del pueblo de Euskal Herria en este sentido, porque te iba a preguntar si lo veías suficientemente maduro como para emprender un camino como el que está haciendo el pueblo catalán, salvando muchas distancias, por supuesto.
Maduro sí, el problema es que la gente que está madura no es suficiente para poner en marcha un proceso de ese tipo, ¿no? En Cataluña siempre ha habido madurez en el campo independentista. Otra cosa es que ahora hay madurez y mucha gente, ¿no?, con esa madurez, y aquí yo creo que todavía madurez siempre ha habido. Lo que no hay es, yo creo que todavía no se ha articulado una fuerza suficiente que haga, bueno, posible y creíble, pues que...
Transversal, que podríamos decir.
Bueno, sí, sí, y sobre todo mucha gente. O sea, ¿para qué hay mucha gente? Siempre es transversal. Porque no hay ni muchos ricos en Cataluña, ni muchos pobres, sí, ni muchos nada. Si hay mucha gente, es que hay de todo. Es como los partidos que tienen resultados muy buenos. Pues les matan todos, los ricos, los pobres y la clase media. Pues aquí lo mismo. Y aquí es un déficit de fuerza, es un déficit de que no hay gente suficiente, ¿no? De que todavía los porcentajes de gente que vota opciones independentistas o aún no votando, ¿no?, que quiere la independencia de una manera seria, no solo los fines de semana, sino de una manera seria, pues todavía no es suficiente. No lo era en Cataluña hace 10 años y no lo es ahora aquí.
Vicent Partal és cofundador del setmanari El Temps, director de VilaWeb i col·labora als diaris Avui, El Nou Esportiu i Berria. Com a reporter i corresponsal va cobrir esdeveniments arreu del món, entre d'altres la caiguda del mur de Berlín, el cop d'estat a l'antiga URSS i les independències dels països bàltics, la guerra dels Balcans, la revolta dels estudiants de Pequín, la fi de l'apartheid a Sud-àfrica, l'inici de l'autonomia palestina, el conflicte al Kurdistan o diverses eleccions als Estats Units. Ha publicat diverses monografies sobre l'OTAN i sobre els nacionalismes de l'antiga Unió Soviètica.
Sabem la importància d'aquest personatge en matèria de processos sobiranistes. A continuació, al mateix vestíbul, vam poder fer-li unes preguntes.
Hola, Vicenç, bona tarda. Et volia preguntar, tu que has sigut corresponsal a diversos països que han tingut procés d'independència, quin veus tu que sigui més semblant amb el procés català?
Home, per l'actitud de la gent i de la classe política, a mi me recorda molt Eslovènia. però és completament diferent, no és exactament això, no? Però diria que si algun país podria tindre un paral·lelisme molt relatiu seria Eslovènia. Els altres eren molt diferents. Eslovàquia va ser una separació, diguem, amistosa. Per darrere de les cortines no era tan amistosa, però cara al públic sí. Els bàltics va ser molt més conflictiu, molt més complicat. I, en fi, la independència dels països balcànics va ser en una guerra que és una situació que, evidentment, no té res a veure amb la nostra. No pot ser Eslovènia, seria el cas més semblant.
I un cop ja declarada la República Catalana, tu quin creus que ha de ser el seu paper envers el País Valencià i a les Illes Balears?
Bueno, jo espero que es comporti amb normalitat, és a dir, a Europa només n'hi ha un estat, que és Islàndia, que és uniforme, és a dir, tots els islandesos estan dins d'Islàndia i no n'hi ha islandesos fora d'Islàndia. Tots els altres països d'Europa o tenen gent a dins que no són del, diguem, de la nació titular de l'estat, o bé tenen gent seua a fora, no? I què fan tots? Bueno, entendre que n'hi ha el que en dret internacional es diu com un kin state, no? L'estat que té la responsabilitat sobre la resta, no? És a dir, els eslovens donen passaport als eslovens de la Caríntia austriaca o de la Ístria o de la Gorissa italiana, que només que demostren que són eslovens parlant eslové. Al Parlament d'Irlanda seu un diputat que es diu Gerry Adams, que n'hi ha un petit detall que és que és ciutadà britànic, no? I la gent no cau en aquest petit detall, no? Com és que... Bueno, perquè el Parlament d'Irlanda representa la nació, no l'Estat, no? El govern d'Hongria paga les infraestructures culturals de la minoria hongaresa de Romania totes, no? Jo espero que simplement es comporti així i que aleshores els valencians continuem i els mallorquins continuem la línia que hem encetat fa molts anys de resistència i des de fa uns mesos de construcció, no? Jo crec que el País Valencià estan produint uns canvis impressionants i això ho haurem de seguir tirant endavant.
I a l'hora del reconeixement de la República Catalana, quin país creus tu que serà el més fàcil i, entre cometes, que reconeixi la República i més reticent traient Espanya, esclar.
Bueno, n'hi ha això que als bàltics, a Lituània concretament, es va produir el que deien el moment Islàndia. Quan ningú volia reconèixer la independència de Lituània, van tardar més d'un any en reconèixer algú la independència de Lituània, el primer que va prendre el pas va ser Islàndia. I això va canviar el xoc per complet, no? Bueno, en el nostre cas, jo no sé exactament qui serà el primer, no? Islàndia té molts punts perquè li agrada molt això de ser els primers. Però jo crec que ja n'hi ha un moment a Islàndia que és la declaració del Parlament de Dinamarca fa unes setmanes absolutament, en fi, mai havia passat una cosa així, que un Parlament d'un estat tan clarament apostés per una negociació d'independència. Jo crec que ja el nostre moment a Islàndia ja és aquest del Parlament de Dinamarca.
I els més reticents traient Espanya?
No, són interessos, eh? Els estats es mouen per interessos. Dependrà molt de l'economia. Espanya no pot ser reticent. Les seues exportacions passen per Catalunya i, per tant, no pot ser reticent. Ja ho veurem. Tot això, la meva experiència diu que no pots preveure res. Que per més previsions que facis, sempre salta la sorpresa.
Cap a 8:15, tocats, ens vam endinsar al cafè en Xòquia. Estava ple de gom a gom i la barra treballava sense parar. Un cop presentats, Vicent Partal va exposar el que Otamendi li preguntava amb molta pedagogia i detall. Presentant el seu nou llibre, desclassificat 9N, va explicar al públic català i basc la fermesa del procés, detallant-ne les claus, els orígens i l'evolució fins a l'actualitat.
Bueno, primero hay que se rompe un pacto. Un pacto no escrito, por supuesto, que es uno de estos pactos extraños de la transición, cuando el constitucional español rompe el estatuto de autonomía, se rompe un pacto y muchísima gente de repente dice se acabó, no hay nada que hacer ya, no se puede seguir así, hay que ir por otro camino. Este otro camino de momento nos ha costado 5 años, que yo creo que no es mucho tiempo, la verdad, y en estos 5 años yo sacaría 3 cosas que creo que son muy importantes. Primera, la movilización popular. Esto nace desde abajo. Primero con las consultas populares por la independencia, 400 pueblos montan unas consultas, digamos, completamente artesanales sobre la independencia. Cuando esa consulta se hace en Barcelona y el resultado es espectacular, de repente todo el mundo dice, ay, ¿qué está pasando? Por supuesto, las movilizaciones, las manifestaciones, la vía catalana, la cadena humana fue un aldabonazo total. Y todo eso va juntando un movimiento que tiene su máxima expresión en la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Y que pone presión por debajo diciendo, oiga, hay que ir hacia la independencia. Pasa una segunda cosa que tendría que ser normal en cualquier democracia, pero que no lo es, que es que los partidos políticos y los políticos escuchan. Junqueras, Herrera y David Fernández, que son los cuatro personajes que nos llevan al 9N, que es el punto de ruptura. Yo creo que ellos, especialmente más en este caso, lo que han hecho es escuchar. Oiga, si el pueblo está diciendo hay que ir hacia la independencia, mi obligación es poner los cauces institucionales para que eso pueda ser llevado a cabo. Y hay un tercer factor que yo creo que la gente no le da la importancia que tiene y que para mí es muy determinante, que es la construcción del discurso. Mira, aquí hay un montón de gente, intelectuales, economistas, sociólogos, políticos, medios de comunicación, que generan un discurso. Por primera vez, es decir, veníamos de una situación, recordad, donde había un gobierno de izquierdas, en el cual participaba Esquerra Republicana, y donde Convergència y Unió se sentía como injustamente apartada, digámoslo así, ¿vale? Y había un odio africano. No podían ni verse entre ellos. Las consultas fueron el gran mecanismo. ¿Qué pasaba con las consultas? Que tú llegabas a Mataró y había unos independientes que lanzaban la idea de la consulta, pero evidentemente la consulta tenía que acompañarle a los partidos. Y en los meses de la consulta, Esquerra y Convergència y otros partidos, pero sobre todo Esquerra y Convergència, se daban cuenta de que podían trabajar juntos. Esto, crear las condiciones para trabajar juntos, es clave. Y también una cierta, digamos, prevención o un cierto, yo creo que fue un acierto, de no poner las caras de partido a primera fila. Esto nadie lo hizo.
Des del principi, el president de la Generalitat opta per la via del diàleg amb l'Estat, perquè en Runant s'entenen la gent. Després de la manifestació del 2012, Mas va a Madrid a negociar el concert econòmic, però a Madrid no atenien les seves peticions.
Per tal remarcar que el procés no tindria la salut actual sense el treball soterrat i ferm, municipi per municipi, barri per barri, de les CUP. La figura de David Fernández aporta aire fresc al procés i a la política catalana.
Així doncs, Mas es suma al procés engegat per la ciutadania a l'ANC. Va haver de resoldre nombroses crisis entre partits, entre 2013 i 2014. S'elabora la llei de consultes. El president, obeint la demanda de l'ANC, posa les urnes. Tot i no ser vinculant, el 9N va esdevenir en un fet històric, un abans i un després.
Sobretot quan se vio que el 9N era l'èxit tan gran que era. El 9N tu metes 2.300.000 tios votando en una convocatòria il·legal. Es un salto cualitativo brutal para el país, ¿no? Y sobre todo rompe la cadena internacional. Hay un antes y un después del 9N.
I la tensió acumulada del 9N no la va poder amagar ningú, ni les persones més fredes i distants. Aquell fou el capvespre de l'anècdota de l'abraçada entre Artur Mas i David Fernández.
Continuant el seu discurs, per tal, es va atrevir a fer un pronòstic de les properes eleccions del 27 de setembre.
¿Puede haber sorpresas? Sí. Yo creo que va a ser una campaña, bueno, ya lo estamos viendo, caliente a más no poder, ¿no? Y lo que puede hacer España nadie lo puede prever, ¿no? Y habrá sorpresas también por nuestro lado, pero yo creo que no se puede prever, por tanto, habrá que ver. Ahora, mi pronóstico, yo creo que es imposible, con los datos que tenemos en las manos ahora todos, es imposible que no haya mayoría absoluta independentista. Lo que está en juego es saber si será mayoría absoluta de Junts pel Sí, a la cual se le unirían los diputados de la CUP, o si la mayoría absoluta se debe construir a partir de los dos partidos.
Amb to més distès, va alertar el poble basc que si Catalunya s'independitza, millor que tinguin preparat un pla,
Més que res perquè el concert econòmic podria entrar en perill per aportar liquiditat a l'Estat.
A les acaballes es posarà el famós full de ruta. Els 18 mesos següents hay una hipotètica majoria del sí.
El gobierno ya ha pactado, entonces el Parlamento cuando se crea, lo primero que hace es una declaración oficial anunciando el inicio del proceso de secesión, declaración que se envía al secretario general de Naciones Unidas, a la Unión Europea, a todos los gobiernos del mundo y evidentemente al gobierno de España. Después de esto hay que elaborar una constitución de la República Catalana, que además existirá un organismo un poco al estilo de lo que hubo en Islandia, y aquí es donde entran juegos antivirales, que creará un proceso popular paralelo, de manera que la redacción de la Constitución no sea solo el Parlamento, sino también una asamblea no sé qué, esto no está definido aún, que ayudará a hacer eso. Esto se supone que durará 10 meses, y digamos que el tope del 18 es porque entonces se tendría que votar la Constitución. En el momento en que se vote la Constitución, si la mayoría vote en referéndum, si la mayoría de la ciudadanía dice sí a la Constitución, eso automáticamente es la proclamación de la República y por tanto se acabó. Por el medio hay dos pactos importantes puestos sobre la mesa. Primero, está pactado que ninguna ley ni ninguna actuación española puede frenar el proceso. Es decir, que si España, por ejemplo, dice disuelvo el Parlamento sigue reunido. Es decir, ya no se hace caso de las instituciones españolas. Y un segundo es que, y otro punto es el tema de la sucesión. Y aquí es muy importante hacer las cosas bien hechas. Es decir, que todas las leyes, todo se haga bien.
Finalment, va escenificar d'una manera molt gràfica el canvi de la idiosincràsia catalana dels darrers 20 anys per mitjà d'una cançó.
Si hay una escena que a mí me dijo esto ya está, fue cuando el concierto de Òmnium. Òmnium organizó un gran concierto en el Camp Nou con todo tipo de músicos y tal, ¿vale? El año 92, para mí personalmente, fue un año muy duro, porque fue el año de que Garzón detuvo gente, compañeros y amigos míos que fueron torturados, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, toda Barcelona feliz, inmensamente feliz de lo que estaba pasando, y yo llorando en una esquina, y nadie quería saber nada de la gente que estaban torturando, y nada. En aquella ceremonia, Peret jugó un papel esencial y tocó aquello de Barcelona tiene mucho poder, y era la cosa esta, la rumba flamenca, que no es española, pero que si la ves desde fuera parece española, y bueno, jugó un papel. Bueno. Concierto para la Libertad, hace un año y medio. Bueno, de repente sale Peret, el mismo Peret, y dice que él está por la independencia, y empieza a tocar la guitarra y empieza a decir Cataluña tiene poder, Cataluña tiene poder, y convierte el Barcelona tiene poder en Cataluña tiene poder. Y te ves todo el estadio bailando el Cataluña tiene poder. Claro, yo junté el 92 y eso, ya está. Porque la sociedad, yo en el 92 estaba en el extremo. La sociedad estaba con Peret. Y en el 2014 Peret seguía en el centro, pero ahora yo estaba también en el centro y el independentismo está en el centro. Creo que es una imagen que se entiende muy bien, ¿no? Felipe González pretende que haga lo de Peret del 92, pero Peret ya está aquí. Bueno, ya no está porque está muerto, pero estaba aquí ya, ¿no? El país ha cambiado, pero ellos no lo ven. Es que yo creo que una de las cosas que impresiona más es qué mala información tiene sobre el país.
Ella temó el poder, ella temó el poder. Cataluña es poderosa, Cataluña temó el poder.
Déu-n'hi-do, han passat 23 anys. És una evolució ben curiosa en una mateixa cançó i el seu context. Catalunya té molt poder. Es va cridar molt l'atenció aquesta puntualització.
I tant, recordo les Olimpiades i com ha canviat el país, eh? Des del 92 fins ara. I bé, i amb aquest detall posem punt i final al nostre modest reportatge sobre el dia 8, on hem repassat el procés des dels orígens fins a l'actualitat, el 27 de setembre.
guapa perquè sí, gitaneta nostra, màgica gitana, romàntica reina, la que ens va parir, és la que somia desperta per no tenir, no té res, no té ni terra a l'Havana d'equilibri el seu poder. Ella té molt poder, ella té molt poder, Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder.
Veteu aquí una altra veu nova que hi romp el programa i que estrenarà nova secció. I ben segur ens explicarà coses molt interessants. Bona nit, companya.
Bona nit.
Com et dius?
Soc la Núria i soc de Terrassa.
De Sabadell no,
No, no, de Sabadell no. Tot i que me l'estimo molt els saballuts. Bueno, la meva secció tractarà de diferents temes culturals i inclourem l'agenda d'activitats.
Com quines?
Doncs, per exemple, demà tenim el Catpoteo, que es farà a les 7 al carrer Somera. Us hi esperem.
I estarà anunciat en algun altre lloc?
El tenim anunciat a la pàgina web i al Facebook del Casal Bilbao.
Molt bé. De què més ens parlaràs, Núria?
Doncs, bueno, avui per començar la secció us parlaré d'un llibre que es titula Un peu al Parlament de Catalunya, escrit per la CUP.
Ah, està de moda la CUP, eh?
Sí. Amb els articles dels tres exdiputats, Quim Arrufat, Isabel Vallet i David Fernández, però també amb la veu de diferents col·lectius que valoren el seu pas pel Parlament. Parlen de les relacions al Parlament, la diferència de classes que promouen el PP i Ciutadans. Diuen que no s'han deixat temptar per les invitacions a sopars de luxe i llotges. Han deixat clar que ells no fan política ni dinant ni sopant. Tenen ganes de tornar a la seva rutina, a fer política al carrer, i estan segurs que els propers diputats de la CUP ho faran molt millor que ells.
Sí, perquè un diputat de la CUP té una vida de 4 anys, no?
Exactament, això diuen.
Bé, llavors doncs no hi haurà aquest vici, i a part de que hi ha, almenys el recorregut de la CUP és treballar barri a barri, municipi per municipi, i ara suposo que amb un terreny ja general, bueno, a veure com hi rompran ara la política passades les eleccions. I què més ens portes, Núria?
Doncs també us presentaré un altre llibre, que es diu El peso de la identitat, mitos y ritos de la historia vasca, editat per José Antonio Pérez i Fernando Molina, de l'editorial Marcial Pons.
Ah, mira, l'Alba ens parlava l'altre dia també de mitologia basca, no? Us
per
podeu anar passant triat. Llibres a les dues.
A més, també l'han publicat aquest setembre. Vull dir que és acabat de sortir del forn.
Ah, molt bé.
Parla de la història contemporània basca, explicada per historiadors, polítics, periodistes i científics socials en el segle XX i principis del XXI. Vol fer comprendre els seus rituals referents mítics que ajuden a entendre per què determinats períodes, temps i fenòmens han sigut tan enfatitzats i fins i tot manipulats de manera artificiosa, mentre d'altres han sigut silenciats o simplement ignorats. En definitiva, el llibre tracta la conflictiva relació que mantenen la història com a disciplina científica i la memòria com a referent comunitari.
Doncs moltes gràcies, Núria, molt interessant la teva secció. Recapitulem els dos llibres que ens has presentat. Un peu al Parlament de Catalunya, o sigui, fet pels articles dels tres diputats, exdiputats ja, Quim Arrufat, Isabel Vallet i David Fernández, de la CUP. I l'altre llibre, El peso de la identitat, mitos y ritos de la historia vasca, editat per José Antonio Pérez, Fernando Molina, de l'editorial Marcial Pons. I arribats fins aquí, t'acomiado, Núria, Gabon, bona nit.
Bona nit, Gabon.
I continuem el programa amb l'última part, la recta final, que serà, com no, ja des de l'altre dia, la selecció musical acurada que hi ha setmanalment. Us deixem amb la música. Comencem amb la cançó Camins, del disc Plou i fa sol, del 2001, el del comiat dels gironins Sopa de Cabra abans del seu retorn als escenaris.
Què hem de fer sols? Camins,
Seguim amb la cançó del grup de Roda de Ter, Oques Grasses, i la seva cançó, Cool, de l'àlbum Un dia no sé com, publicat el 2012.
Girafa, viure de l'aire i de l'Esperit Sant. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul. Cul, 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 cul. I viure amb amor, i anar a collir flors, i menjar il·lusió, i cagar petons, i comprar cupons, i votar eleccions, i menjar il·lusió i comprar condons. Ser president, portar corbata, comprar una torre amb un tobogan, tenir un jardí ple de petroli, amb una gàbia per als immigrants. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a gastant-se milions amb un personatge que es toca els collons. Jo el meu papa el tinc a casa. 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 Jo vull ser rei, vull ser la nòvia d'un home forrat, tenir un vaixell i una girafa, viure de l'aire i de l'Esperit Sant. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul. Cul, 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 cul,
venint de la ressaca de l'11 de setembre, escoltem Bandera Negra, una cançó ambientada durant el setge de Barcelona, del disc Terra Cremada, del 2004, el tercer dels graciencs Opció K95.
A Vilamajor han calat foc a dues cases!
De car de Déu s'endugueren el bestiar!
A Palau Tordera van robar l'església!
A la Garriga varen cremar tot el pa!
A Rubí han forçat i deshonrat una noia!
A Granollers han matat el Quimet!
Déu meu, ja són aquí. Fill, no trobis la porta, que no vull aquests soldats a casa meva.
We'll be right back.
Unió amb glòria.
Bandera negra!
I els fem banderes.
Bandera negra!
Deixem pas a un grup molt sol·licitat els darrers anys, Zoo, des del País Valencià, concretament dels voltants de Gandia, amb el seu tema Bull, del seu disc Tempestes venen del sud, editat el 2014.
Vull que les canes que pentin e parlen, quantes històries guarda este cabet, guarda secrets, crida el xiquet, quan sent que per fi puc trobar-me, que el veu prop de mi vull trobar-te. Vull donar-te el que vols, ansietat, frustracions, esterrar-les. Vull que m'entres endins, sense por,
sense por,
sense atendre a raons, fins que agafe les notes colors, sense ordre insurrectes, la síntesi perfecta, cançons,
cançons, cançons,
amb lletres reals, honestes, sinceres, ególatres rares, donant via lliure a l'instint animal, mirant com ens brillen les cares.
I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de la por una dansa tribal,
d'alienar-me a la merda, omplir-me de ràbia i desig. Vull sentir-me d'on soc, d'una terra que m'importa prou més que un país. Vull guanyar-los ja, ara i per sempre, i que ma mà no plore, no s'ho mereix. El concepte és molt fàcil, si ha de plorar algú que plore en ells. Imprimir caràcter i ritme, pesa més el cul que la moral. L'orgull que pica, que ofega, moltes vergonyes per amagar. Vull que arribi algo el que siga, però sé que si no em moc mal, sent que igual això mai arriba, i hi ha algo que m'espitja abandonar. Vull gaudir de tot sense mida, sense resistències ni frens. Sé que eixa baralla és la vida, sempre que tingues un plat calent. Vull la veritat, la certesa, el sentir, que la gent es crega que pot perdre la por, matar la culpa. No demanen res, ho volem tot.
I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de la por una dansa tribal, i que perguen i paguen amb sang esta fam,
que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant.
Sí, un dia llarg. Hem repassat els esdeveniments de la Diada. Amb el Basi hem fet una anàlisi de com es va viure a Bilbao. La Núria ha presentat la seva secció de literatura i hem escoltat una estona de música en català. Ara ja podem anar a dormir. Recordeu que podeu dedicar una cançó a qui més desitgeu, inclús a vosaltres mateixos. També podeu enviar les experiències que us va preguntar l'Antonio la setmana passada. Envieu les vostres peticions al correu electrònic micaenmicairratia
billboy@gmail.com. Ens podeu escoltar al 96.0 FM i a billboyiria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia, sempre en rigorós diferit. Podeu descarregar el programa des de billboyiria.eus i casalbilbao.cat. Esperem que hàgiu gaudit del programa i, si us plau, disculpeu-nos els errors. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dijous vinent. Ondo izan akartu eta gaizki esanak barkatu. Ondo izan, urrengo ostegunean egongo gara.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.